Corcolls, un a la seu de l'empresa Forestalia a Saragossa.
Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donar la benvinguda d'aquesta troba radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia, amb Joana Marató.
10 i 6 minuts, ja tornem-se aquí. Seguim en directe, segona hora de programa d'aquest dijous, dia 11 de desembre. Seguim immersos en una setmana anticiclònica. Hem tornat a tenir boires matinals, però ens espera un nou dia de sol a bona part de les Balears. Tindrem també temperatures suaus, entre 16 i 19 graus, i Joan, ben fluixet del llevant.
I hem de dir que dels 10 dies que duim de desembre, avui 11, ahir va ser el 5è consecutiu en què se superaven els 20 graus a les Illes. Avui, per tant, també esperam pocs canvis. Seguim amb la mateixa tònica, qualque boira que ha tingut a primera hora del matí, i alternant-se de núvols baixos amb estones de molt de sol. Temperatures seguiran estables i amb un vent, com dèiem, fluix de llevant i també de xaloc. I en aquest sentit, per tant, mantenim el guió.
Ja mos ho deia en Albert Darder, no?, que de moment no mos podem emocionar, no podem pensar que vengui fred en els propers dies, perquè no. La cosa està molt tranquil·la, molt en temperatures molt suaus, i és vera que no sembla que estiguem en aquest mes de desembre, mitjans gairebé ja del mes de desembre, i ho podeu veure aquí en directe a través de la televisió en aquestes imatges que mos arriben de la colònia de Sant Pere, Mallorca. Sí que veiem aquests núvols baixos després d'aquesta boira matinal, però, Joan, un aigua, una mà que està com un plat, la mà està com un plat.
Així és. La veritat és que mà plana, tant aquí a Mallorca com a Punta Prima, en aquest cas no tan plana, però sí que amb un onatge tirant a lleu. També el mateix els núvols baixos que veiem, encara que ja s'observa alguna clariana, indicant el que ha de ser també avui a partir del migdia, l'entrada del sol i aquests núvols que sí que queden a baix. Però com dèiem, Punta Prima, Menorca, també ens deixa una imatge de la tranquil·litat que es viu ara mateix. No hi ha alertes per mala mà, tampoc per possibilitat de pluges, i aquesta és la tònica que acumulat des de dilluns.
I aquesta és la tònica, aquesta és la imatge que podem oferir-vos ara mateix en directe d'aquestes dues localitzacions de Mallorca i també de Menorca. Dia tranquil, temperatura suau, així que no fa falta que agafeu massa roba de bric, perquè no tenim massa no tenim, no fa pinta, no?, de que faci massa fred, tenen temperatures bastant suaus. Però bé, començam avui parlant en aquesta segona hora de programa d'un problema més enllà del temps, d'un problema de salut que continua creixent i que preocupa cada vegada més els professionals i també les famílies, Joan, i no és altre que l'obesitat infantil.
Sí, un fenomen que l'Organització Mundial de la Salut preocupa i molt, i ho qualifica com un dels grans reptes del segle XXI, i segons l'informe Aladino de l'any 2024, afecta més del 40% dels infants entre 6 i 9 anys a Espanya. D'aquesta quantitat, del total, un 23% té sobrepès i un 17% pateix obesitat. que les consultes pediàtriques, els especialistes alerten que el diagnòstic d'obesitat apareix cada vegada més d'hora, a partir dels 6 anys, i fins i tot abans, en alguns casos. Identifiquen un patró que repeteix. Més pantalles, manco activitat física i dietes cada vegada més basades en productes ultraprocessats.
I hem de dir que el risc no només es presenta o immediat, no? Perquè un infant amb obesitat té moltes probabilitats de ser un adult amb problemes cardiovasculars, metabòlics o també fins i tot de salut mental. La prevenció, mos recorden els experts, ha d'arrencar o ha de començar molt aviat i ha de ser una feina o un treball compartit, no? Metges, famílies, escoles, perquè tots hi tenen jugant un paper essencial, fonamental.
I per parlar de tot això, avui ens acompanyen dues veus clau. La doctora Rocío Bermejo, especialista en endocrinologia pediàtrica, i la psicòloga Núria García, que ens ajudarà també a entendre les conseqüències emocionals i conductuals que envolten aquest problema. Vos saludam a totes dues, gràcies per atendre'ns. Rocío, començant per tu, perquè el que sembla que és evident és que si un infant té obesitat, augmenten i molt també les probabilitats de convertir-se en un adult amb problemes de salut crònics, no?
Obviamente, sí. Ya empezamos desde la época fetal, porque si la madre ya es una madre obesa, metabólicamente esto al feto ya le va a afectar intraútero. Y esto suele ser muy frecuente. Cuando alguno de los progenitores es obeso, aumenta mucho la probabilidad de que el niño sea obeso. Un niño, por ejemplo, con 4 años que es obeso, ya tiene igual un 20% de riesgo de ser un adulto obeso. Y esto aumenta mucho en los adolescentes. Cuando un adolescente es obeso, el riesgo de ser un adulto obeso es de un 80%.
Mm-hmm. Clar, cada vegada, no?, nins més petits amb aquesta obesitat, no?, a vegades molt precoços. Què està passant perquè el problema comenci ja tan prest? Abans assenyalaven, no?, aquestes pantalles, aquesta manca d'exercici, però què més està passant perquè aquests infants estiguin grassos, no?, des de tan petits, grassos, amb una preocupació al voltant, no?
Lo que digo, cada vez hay más adultos obesos, eso influye metabólicamente desde el intraútero, y por otra parte están todos los disruptores endocrinos, que están prácticamente omnipresentes en cualquier lado. Desde vemos que niños les pintan las uñas, les maquillan, les ponen mechas, de la parte de la alimentación, muchos de los ultraprocesados, si no todos, tienen también disruptores endocrinos. Y todo esto lo estamos ingiriendo y por vía también transcutánea se nos está transmitiendo. Y estos disruptores se llaman que son obesógenos, es decir, también contribuyen en la obesidad. Y de cada vez, es verdad, estamos viendo más precoces, niños incluso antes de los 2 años, que bueno, hay unas obesidades que son monogénicas o sindrómicas, que no son niños que entran dentro de este cuadro, que antes se veían escasamente, pero ahora que de cada vez estamos viendo más. Y no, muchos de los factores pueden ser productores.
Núria, també analitzàvem tu com influeix aquest menjar moltes vegades per avorriment o per ansietat, que també cometem els adults, o aquest menjar com a recompensa, no? Moltes vegades que també se fa als infants, aquesta espècie de sentatge o de recompensa de si fas bonda, t'ho donaré això... Clar, com se pot reconduir això i com ho han de fer els pares? Perquè el que de moltes vegades, aquest donar menjar, tristament els ofereix com una manera de poder entretenir els infants, de que no estiguin avorrits, de que facin més bonda, però clar, això és molt perillós.
Exacte, és molt perillós, perquè estem empleant nutrients, estem empleant una necessitat bàsica per aconseguir que se portin bé o que estiguin tranquils. I com molt bé dius, en moltes ocasions que els senyals que el cos ens envia de gana, de societat, de set, són confoses quan no som capaços de tolerar l'avorriment, de tolerar la frustració, i per tant cercam, doncs, òbviament, a l'ox extern que mos ajudi a estar en tot això.
Com influeixen, ara que fem referència o que parlaven, no?, també d'aquestes pantalles, més enllà d'aquesta part física, com pot afectar això també a nivell emocional i fins i tot social, també, que és una preocupació de molts experts i fins i tot també de pares i mares que per ventura han donat massa prest a una tauleta, un mòbil, un ordinador en els seus fills i ara veuen que la cosa s'està desbordant.
Clar, és que aquí entra en joc que és tot un context, que és tot un sistema on les pantalles al final el que estan fent és desplaçar activitats necessàries per nens i també per adults, però especialment per nens, perquè som els adults els que les donem, per així dir-ho. I clar, quan traiem els nens d'espais on hi ha moviment, on hi ha joc, ja no, no tant per el consum calòric, sinó per el fet de que estiguin actius i de que ampliïn una miqueta tot allò que a casa poden tenir si només estan en una pantalla.
I ja que parlàvem una miqueta de com afectes, doctora Bermejo, sí que li voldria demanar un poc quina seria la primera, el primer signe, no?, de l'alarma que hauríem de veure, no sé si la família primer lloc, o en primer lloc, o fins i tot els pediatres, no? Quin és aquell signe que mos hauria d'alertar de quan un infant comença a agafar pes i això, i comença a estar bastant més gras del que hauria d'estar?
Fundamentalmente sería un tema más de prevención, porque hemos visto que después nos llegan niños igual a la consulta, igual de 11 años ya con 100 kilos, y tú dices, es que nadie se ha dado cuenta de que este niño ha aumentado de peso. Pues es verdad, hay muchos estudios que dicen que los padres no son conscientes del aumento de peso de los niños, pero estaban el resto de profesionales sanitarios que tal vez deberían de pensar más en la obesidad como una patología crónica y a la larga una patología que tiene muchas consecuencias en la edad adulta graves. Poner énfasis en que todos los sanitarios, desde las enfermeras, médicos del centro de salud o cualquier persona que trabaje con niños, debería de objetivar este aumento de peso, porque muchas veces los padres no son conscientes y no piden ayuda por eso mismo. Pero vamos, el aumento de peso, todos los niños, o sea, no necesito un diagnóstico de tener unos parámetros, todos vemos a ojímetro, digamos, que el niño tiene más peso de lo que toca. Entonces, es un tema de que los padres se conciencien de ello y que pidan ayuda.
Núria, ara el Rocío explicava, clar, moltes vegades els pares i mares tenim aquesta cosa de que no veiem exactament, no?, com veurien una persona exterior, com veiem tan bons ulls, no?, els nostres fills, que per ventura no som tan objectius. Això passa a nivell de salut i segur que passa amb altres coses, no?, que per ventura sobreprotegim perquè els veiem amb els nostres ulls. Això també té unes conseqüències, no?, aquest excés de protecció i al final no veus una mica la realitat.
Clar, i que també molt de pics aquest no veure la realitat dins de que se fa el millor que se pot és una forma també d'evitar veure, no?, i posar davant que verdaderament hi ha un problema, que hi ha una falta de presència i que probablement són infants que tenen més pantalles o que mengen qualsevol cosa perquè no hi ha adults que puguin acompanyar i que puguin passar temps i que puguin compartir, no?, i moltes vegades, clar, veure's es pas implica d'anar una miqueta més enllà i haver de posar en marxa pràctiques que potser no són tan còmodes.
Clar, la doctora Bermejo, Rocío, deia, no?, que arriben a les consultes infants de 10 o 11 anys en 100 quilos. La veritat és que a mi m'ha sorprès molt. És una quantitat o és un pes bastant elevat per un infant tan petit. I, clar, quan arriba una família amb aquesta situació a la consulta, me deman quines són les prioritats, perquè ja posar a un nen de 10 anys a règim o començar un règim, no sé si dic aquesta paraula, una dieta, ha de ser complicat, no? Evidentment, la prevenció, vostè ho ha assenyalat i ha insistit molt en que és el millor que se pot fer, però clar, com se pot fer que aquest infant de 10 anys torni a un pes o que comenci a tenir un pes una mica més normalitzat, no?, un percentil més per la seva edat?
Bueno, fundamentalmente pues son cambiar un poco los hábitos de ingesta para que sea una comida, digamos, real, porque muchas de estas familias comen mucho ultraprocesado, que aparte de eso de tener estos disruptores hormonales que son obesógenos, también son ricos en calorías. Y nosotros en la consulta fundamentalmente insistimos que la primera medida a tomar es en la cesta de la compra y comprar comida real. Todo lo que sea una bolsa de plástico que se abre y se puede comer en el momento, seguramente es un ultraprocesado y lo evitaremos en la cesta de la compra. Lo que muchas veces es complicado por las vidas de las familias, porque madres incluso llegan llorando a la consulta diciendo que es que ellas no tienen tiempo de estar con los niños, que se van por la mañana y vuelven por la noche.
Aquesta és, és una realitat, no hi ha temps, la conciliació és complicada i després hi ha una altra realitat, i és que els productes ultraprocessats són més econòmics, més barats que els que són reals, vostè diu menjar o productes reals, i clar, així com està la vida, molta de gent se li fa molt difícil poder comprar, no fer una bona compra, tenir una bona cistella de la compra també, no?
Claro, después entramos en la palabra que ya funciona por ahí, que es la pobrecidad. Se ha visto que pues la gente más desfavorecida sí que tiene más índices de obesidad. Y esto, pues claro, es más complicado. Los bancos de alimentos y todo esto, pues lo que venden más, o sea, lo que tienen más, lo que pueden ofrecer son más productos igual ultraprocesados, que se conservan mejor, no es tanto alimento fresco. Esto ya es difícil, claro.
Núria, com hem evolucionat en el sentit de quan un nen o una nena pateix obesitat a les escoles, a les famílies, amb aquells, per aventura, comentaris que no s'haurien de fer, amb aquelles, fins i tot a l'escola, no? Aquella possibilitat de que s'enriguin d'aquesta persona, però fins i tot comentaris a la família, que moltes vegades s'ha donat per fet, que se fan amb bona intenció, però que tenen un efecte contrari. Tu com creus que hem evolucionat amb això, amb o et serà una mica a empatitzar més, no?, amb la persona que ho pateix des de diversos àmbits.
Jo crec que sí que hem evolucionat d'una manera positiva. Crec que les generacions que pujam i que van pujant cada vegada som més conscients de tenir aquesta empatia, de no fer comentaris pues, sobre coses que no mos venen a compte, vull dir, a nivell físic, hi ha certes com a certs patrons que ja estan establits a nivell social i crec que anem cada vegada millor, no? Anar fent més conscients, anar molt alerta amb tot a fer comentaris.
Uh-huh. Senyora Bermejo, també li volíem demanar si en aquest cas ja s'ha detectat una obesitat a un infant, com es pot revertir aquesta situació? És a dir, és possible revertir la situació? Una persona, per exemple, que parlàvem del cas, un infant de 11 anys, mos deu aquests 100 quilos. Realment, aquí se pot revertir del tot o queda igualment alguna cosa que no se pot baixar del pes, doncs no se pot aconseguir aquest pes ideal perquè estem en situacions també extremes. O al canvi, poden passar això, a ser un nen completament sa i que recuperi aquesta normalitat, per dir-ho d'alguna manera.
Hombre, cada uno tiene su constitución, no todos van a ser figurines, digamos, pero lo que sí que insistimos es en una comida saludable. Lo que decía, evitar comprar ultraprocesados, esto sería lo primero. Después, hacer una actividad física, hacer deporte, lo que indica la OMS es una hora al día. Esto a veces es muy difícil, vemos que los padres vienen y dicen, sí, lo apuntaré, no lo he podido apuntar por yo qué sé. Es muy complicado que los padres empiecen a adherir al niño a algún tipo de deporte. Y muchas veces el niño es que tampoco tiene esas habilidades. Entonces, para mí sería fundamental, y muchas veces les digo en la consulta, que le digan a los profesores de educación física que les ayuden. Yo creo que en los colegios debería de haber también un protocolo para estos niños que ven con unas necesidades de hacer una actividad, digamos, especial, porque realmente su salud lo necesita, que hubiese algún protocolo también para que estos niños hiciesen alguna actividad extra de ejercicio físico, que les enseñen a hacer algo, que le pongan deberes para su casa de hacer alguna actividad una hora al día que sea acorde a su condición física, porque muchas veces son obesidades que tienen más riesgo de poder lesionarse por el peso que tienen.
Núria, ja per acabar, una tendència que no sé si també has observat i que és la més preocupant, casos d'infants o sobretot adolescents que passen de patir certa obesitat a trastorns de la conducta alimentària, que això també és el gran perill, no? És a dir, que per motius X, a partir d'una obesitat detectada, clar, no sé si per les crítiques o perquè han vist les xarxes socials o per molts de factors, passen just al bàndol contrari, que és tenir problemes d'alimentació i un trastorn. Això també suposo que ho has observat, no?
Clar, és que de fet no és obesitat com a tal, però si l'obesitat va acompanyada de lo que coneixem com atracons, pues, òbviament ja estem dins un trastorn. no? I, per tant, m'imagino que dins la consulta mèdica pocs són els casos d'obesitat que no tenen associat cap tipus de conducta alimentària que no sigui funcional o que no sigui sana, perquè, clar, la majoria de pics ballem una miqueta, com que no hi ha aquesta consciència nutricional o aquesta educació, passant d'un extrem a un altre, no? I no deixa de ser un trastorn de la conducta alimentària, simplement que dins l'espectre ens movem d'una banda a una altra.
I de, per evitar, no, aquests extrems, no, aquests desequilibris, allò que han de fer és consell que mos enviava des d'aquest programa la doctora Bermejo, no, aquesta prevenció també afegit en aquest consell que també mos estàs donant tu, Núria, que també s'ha de fer feina d'alguna manera, no, per evitar arribar en aquesta situació d'un extrem o d'un altre, perquè cap extrem és bo, ni obesitat, ni tampoc que els infants tinguin problemes de l'altre costat, no, que no mengin i que vulguin estar massa prims. En qualsevol cas, moltíssimes gràcies a les dues, Rocío, Núria, Rocío. Era un tema que volíem abordar perquè també és un tema que preocupa i que hem volgut tractar amb aquestes dues cares de la bona, no? D'una banda, la part emocional o psicològica, i també des de la perspectiva sanitària. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Fins una altra, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10:25, una petita aturada i tot d'una tornant, perquè vos hem de parlar. No sé si ja heu comprat, tu, Joan, ja l'has comprat en aquesta balisa.
Ah,
ja,
és un home previsor. Sí, sí, sí.
Aquestes balises, no?, que han de dur a partir del dia 1 de gener de 2026 en els nostres vehicles, tots els conductors, perquè si no els poden ser multats. Ara tot d'una en parlam. Fins ara.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
Un vi de denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, no, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara, ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah, no, tinc el que és meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Amb Joana Maroto.
I doncs sí, ja heu de saber, i si no ho sabeu, vos ho explicam nosaltres, que a partir de dia 1 de gener d'aquest proper 2026, tots els conductors espanyols hauran de dur obligatòriament una balisa lluminosa V16 connectada als seus vehicles, una mesura que Joan suposa la fi, no ho sé jo ben cert això, dels triangles tradicionals d'emergències.
El manco de que aquests siguin obligatoris, perquè ara el que és obligatori és quan dèiem aquesta nova balisa, un nou dispositiu que emet una llum intermitent visible en 360 graus i també transmet la ubicació exacta del vehicle a través de la plataforma DGT 3.0, cosa que permet alertar a altres conductors i als centres de gestió de trànsit en temps real. I avui per això m'ho parlar, perquè des de l'Organització de Consumidors Facua han criticat que la Direcció General de Trànsit permet la venda d'aquestes balises, com deien que són obligatòries, amb el segell homologada per la DGT, sense que el seu etiquetatge i publicitat aclaresqui que no seran vàlides, ja que diuen que algunes no tenen aquesta connectivitat, aquesta connexió amb l'organisme del Ministeri d'Interior. En volem parlar amb Miguel Ángel Serrano com a vicepresident de Facua. Miguel Ángel, què tal? Com estàs? Benvingut.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Miguel Ángel, gràcies per atendre'ns. Explica'ns què ha passat exactament, perquè s'estan comprant balises que no estan homologades, d'alguna manera?
Bueno, a ver, lo que ha pasado es que la normativa ha ido evolucionando con el tiempo. Antes había unas balizas homologadas que no estaban geolocalizadas, conectadas con la DGT y que se podían seguir utilizándose sin ninguna clase de problema junto a los triángulos. ¿Qué es lo que ocurre? La norma cambia y lo que establece la norma actualmente vigente es que a partir del 1 de enero de 2026 se tienen que utilizar forzosamente balizas homologadas que estén geolocalizadas. Claro, ¿esto qué implica? Implica que las otras balizas que estaban homologadas pero no geolocalizadas pueden ser utilizadas hasta finales de año, es decir, hasta el 31 de diciembre. Esto ha propiciado que haya comerciantes que vendan esas balizas, donde pone incluso muchas de ellas en el etiquetado que están homologadas, y nos informa al consumidor que está comprando una baliza que el 1 de enero de 2026 va a dejar de ser válida. Es decir, el consumidor está cayendo en el error de comprar estas balizas pensando que le va a durar una serie de años, que por supuesto le van a durar a partir de enero de 2026, pero la realidad es que a partir del 1 de enero de 2026 no les va a funcionar, no les va a evitar la posible sanción, no va a ser un dispositivo válido. Uh-huh. Claro, aquí lo que ocurre es que se está dando una información sesgada al consumidor, una falta de información, si se quiere, que incita, provoca al consumidor que caiga en un error en su compra, porque seamos francos, nadie va a comprar una baliza que solamente le va a durar escasa semana antes de que termine el año.
Clar, d'aquí que molta de gent diga, no?, que sembli que estan, no vull dir la paraula enganyar, però clar, al final han fet una inversió, han pagat unes balises que a partir de dia no podran fer servir, no?, i d'aquí que hi hagi una mica de malestar entre aquests consumidors. Per a tenir-ho clar, aquestes balises han d'estar connectades a la DGT, però, per exemple, si hi ha vehicles nous que també ja tenen aquest sistema adaptat, podria ser que les balises no haguessin d'estar, no estiguessin obligades a estar-ho, o com funciona això?
Las únicas balizas que van a ser válidas y que pueden utilizarse a partir del 1 de enero de 2026 son las que aparecen en el listado de la página web de la DGT. Si la baliza no está en el listado de la página web de la DGT, no será válida. Por lo cual, la recomendación que realizamos desde Facua es que si la baliza que vamos a comprar no aparece en el listado o tenemos duda de que aparezca o no aparezca en el listado, que no se compre, solamente se adquiera aquellas balizas que aparecen en el listado. Y dentro de las que aparecen en el listado, pues bueno, la que el consumidor considera oportuna por precio o por la razón que sea.
El que sí que també preocupa és, clar, hi ha possibilitat de retorn d'aquests dobbers que s'han pagat? No sé si des del Ministeri, des de la DGT, sí que s'han obert a retornar aquests dobbers o és molt complicat?
Nosotros de Facua defendemos que sí. La normativa de consumo, la normativa de competencia, no solamente habla de que tienen una información incorrecta, sino que una falta de información que condicione el comportamiento económico del consumidor de manera incorrecta, porque, insisto, ningún consumidor al mes de diciembre en el que nos encontramos va a comprar una baliza gastándose un precio similar a una que está homologada, cuando a partir del 1 de enero de 2026 esa baliza le va a servir como pisapapeles y no va a tener otro tipo de utilidad, ningún consumidor compraría esa baliza teniendo esa información. Entonces, si alguien ha sido víctima de esa falta de información, de ese engaño, nosotros desde Facua recomendamos que, por supuesto, que exija la devolución inmediata de su dinero. Y si la empresa se niega o si tiene problemas a la hora de llevar a cabo este tipo de acciones, para eso estamos las asociaciones de consumidor y usuario como Facua, para que acudan a nosotros y le realicemos todas las gestiones que sean necesarias para que recupere ese importe.
Voleu aprofitar que tenim en aquest cas un representant de l'Organització del Consumidor Facua per també rompre algunes notícies que podien ser falses, alguns mites que s'han creat a partir d'aquestes balises i que lamentablement circulen per les xarxes socials. Per exemple, en quant a aquesta vigilància a la balisa, aquesta connexió a la balisa, hi ha rumors que diuen que controla a quina velocitat anam. Això també és fals, no?
Sí, totalmente falso. A ver, lamentablemente vivimos en la era de la desinformación, vivimos en la era de los bulos, y hay muchos influencers, por calificarlo de alguna forma, o porque ellos se autodenominan así, bueno, porque se dedican a soltar información falsa, no sabemos muy bien con qué intención, que causa desconcierto y error en los consumidores. Vaya por delante nuestra recomendación como asociación de consumidores que nos informemos en lugares fiables, en sitios oficiales. Toda la información que podamos adquirir por otros canales, pongámosla siempre en cuarentena. Y en este sentido, bueno, estamos hablando de un producto que sí o sí tenemos que usar porque es imperativo legal, es decir, no queda a discreción del consumidor el poder llevarlo o no. Si circulamos con nuestro vehículo tenemos que tener una baliza dentro, si no nos arriesgamos a la sanción administrativa. Y por otro lado, se supone que estamos ante un elemento técnico que, bueno, que va a suponer una diferencia en la seguridad respecto al elemento hasta ahora obligatorio que era el triángulo, ¿no? Habrá que ver efectivamente si funciona de manera correcta, si funciona de manera menos correcta, si el sistema de geolocalización da problemas o no lo da. En principio, la administración pública asegura que no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Y todas estas informaciones relativas a los datos personales, a que puedan utilizar nuestra geolocalización con fines oscuros, vamos a decirlo así, o que puedan localizar nuestra velocidad o cosas por el estilo, no dejan de ser al final bulos informaciones falsas que no sé, insisto, muy bien qué propósito pueden tener, pero desde luego nada lícito, ¿no?
En relació amb aquestes balises, també ens volen fer ressò d'una altra alerta que ha arribat de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació als missatges que circulen també a les xarxes socials, no? Desmenteixen que suposin un sistema de vigilància o rastreig del conductor, que ara en parlàvem, i volem parlar-ne també amb en Diego Fanjul, advocat expert en protecció de dades. Diego, bon dia, com estàs?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Clar, crea molta confusió, no?, aquesta connexió obligatòria amb la DGT que han de tenir aquestes balises. Però què passa exactament quan s'activa aquesta balisa? Com s'inicia aquesta connexió amb trànsit?
Vale, mira, mis fuentes, lo que yo he consultado es en la página de la Dirección General de Tráfico y la información que ha proporcionado la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, no hay ningún tipo de dato personal vinculado a la utilización de la baliza. Es decir, la baliza no se identifica ni con una matrícula ni con una persona. Y únicamente se activa cuando le pulsamos al botón, de tal manera que no hay ningún tipo de transmisión constante de datos, ni se puede activar desde fuera. Para que funcione la tenemos que activar nosotros. Claro, y no estando vinculada...
Perquè quan tanquem, la balisa no admet dades quan està apagada directament, ha d'estar encesa perquè ho entenguem.
Efectivamente, pero no solo eso, sino que es que además esos datos no se vinculan o no tienen que estar relacionados con una persona o una matrícula. Es decir, de la información que yo tengo en tráfico y de la Agencia Española de Protección de Datos, no es necesario registrarse en ningún sitio para que la baliza funcione. No tenemos que dar ningún tipo de datos personales para hacer que la baliza funcione. Y me gustaría recalcar esto porque una compañera me pasaba esta misma mañana una noticia de un medio que daba instrucciones sobre cómo proporcionar los datos y quiero aclarar desde aquí que no es necesario, de acuerdo con la información de tráfico y de acuerdo con la información que ha proporcionado la Agencia Española de Protección de Datos, para que funcione la baliza no tenemos que dar ningún tipo de dato de carácter personal. Estos datos que nos puede pedir son de otra cosa. Son de otra empresa, pero no están relacionados con el funcionamiento de la baliza.
Per tant, hem d'estar en alerta, no? Perquè també hem d'insistir en que aquestes balises estan destinades exclusivament a fer visible el vehicle que està immobilitzat i enviar la posició si tenim cap problema, no? Quan està activat, no. Això sí.
Però, atenció, es que el funcionamiento es tan limitado que es que ni siquiera la baliza no emite una señal al 112 o a emergencias o a la grúa o a la ambulancia, ¿no? Eso no. Eso, la baliza lo único que hace es decir que se ha encendido y está en un sitio determinado. Ya está. Eso es la única información que hay de la baliza. Es decir, si nosotros nos quedamos en la carretera y tenemos que activar la baliza, si ha ocurrido un accidente tenemos que llamar al 112 y si nos tiene que venir a buscar la grúa tenemos que llamar. ¿De acuerdo? Esto esto no es la baliza. Esto no lo hace la baliza.
Clar, Diego, és que en aquest cas parlam d'un aparell que en el qual, quan passa també molts altres, és a dir, que precisament el que s'ha d'evitar i és el que és completament il·legal és que donin o tinguin funcionalitats addicionals, no? Pel que fa en aquesta connectivitat, que és el perill que moltes vegades donen per fet a altres aparells, no?
Claro, vamos a ver, aquí, como explicó muy bien la persona de Facua, tenemos el deber legal de contar con un dispositivo y ese dispositivo, las funcionalidades que tiene y qué configuración tiene que tener, está regulado en la norma. Lo que ha ocurrido aquí es que ha habido muchas empresas que se han aprovechado de la necesidad que tenemos todos los propietarios de coches de adquirir una baliza y se han aprovechado de esa situación de desconcierto vendiendo unas que se parecen pero que no son las que necesitamos. Y luego lo que yo veo también aquí es que hay muchas empresas o hay algunos fabricantes que se están aprovechando para recabar datos personales e introducir funcionalidades que no están recogidas específicamente en la norma ni en la propia baliza. Por ejemplo, si yo me tengo que registrar en una aplicación, pero la norma a mí no me lo pide ni la funcionalidad del dispositivo me lo requiere, algo está pasando. Y alguien se está aprovechando y además yo entiendo que con no muy buena fe, ¿de acuerdo? Porque yo creo que aquí se le está pidiendo mucho al consumidor. Yo creo que aquí también el papel que juegan las asociaciones de consumidores es muy importante. Es decir, se le puede pedir al consumidor que consulte la página web de tráfico y que consulte la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, que consulte el listado de todas las fabricantes autorizados, que sepa que no tiene que dar... Yo creo que le estamos pidiendo mucho al consumidor, ¿no? Entonces, aquí el papel de Facua y otras organizaciones de consumidores me parece súper importantes. Y de verdad, es que insisto sobre acudir a fuentes oficiales, porque he visto que hay algunos medios que están dando información errónea, sobre todo la necesidad de dar de alta en aplicaciones o vincular, es decir, la baliza no se vincula o no tiene por qué vincularse a ningún nombre ni a ningunos apellidos. No es necesario, ¿de acuerdo?
Clar, Diego, això que has dit és molt important, perquè Miguel Ángel, te volíem tornar a demanar a tu, com a representant de Facua, un altre rumor que ha circulat, no? Mos han donar d'alta a una aplicació, a una app, per aquesta connectivitat, aquesta targeta SIM, no?, que té aquesta balisa. I com a conseqüència també, un altre rumor fals, s'ha de pagar, no?, un extra per aquesta targeta SIM. És a dir, anem a aclarir tot això, perquè, com deia Diego, no mos han de connectar res en aquest sentit.
Sí, son evidentemente rumores falsos. La normativa establece que la baliza se tiene que vender con la tarjeta SIM y, digamos, para que la gente lo entienda, que es un pack completo, es decir, no hay que pagar ninguna cantidad adicional. De hecho, si no me falla la memoria, creo que la norma exige que la tarjeta SIM tenga un funcionamiento de 12 años. Estoy diciendo el dato de memoria, puede que a lo mejor me equivoque en un año arriba, un año abajo, pero es una elevadísima cantidad de tiempo, ¿no? Al final, yo insisto una vez más, como también estaba haciendo el otro entrevistado, ¿no? Tenemos que acudir a fuentes oficiales. Tenemos que dejarnos de redes sociales, de influencers, de comunicaciones extrañas, y tenemos que acudir a fuentes oficiales. Y insisto una vez más también, si tenemos duda de si la baliza que estamos adquiriendo es una baliza homologada, si nos piden más datos de la cuenta, si nos exigen que nos bajemos algún tipo de aplicación, si nos encontramos en alguna de estas tesituras, la recomendación que realizamos desde Facua es que no se compre ese producto, que intentemos optar por otro artículo distinto, porque es algo tan sencillo como comprar la baliza que esté dentro del listado de la DGT. Que es cierto que el consumidor tiene que hacer ese esfuerzo, lamentablemente, porque nos estamos encontrando con la picaresca de que son muchas las que en su envase dicen que están homologadas o que son válidas y demás, y después, pues lamentablemente, es totalmente falso o simplemente pueden ser utilizadas hasta el 31 de diciembre, lo cual, pues, implica que es un cacharro totalmente inútil a partir del 1 de enero de 2026, ¿no?
Miquel Àngel, ràpidament, la darrera pregunta que te volíem fer. Què valen aquestes balises? Ses homologades. Quanto cuestan? Què valen aquestes balises? El cost? Ses homologades, òbviament.
Bueno, pues depende. Estamos en libertad de mercado, no hay ninguna clase de limitación de precio por parte de las autoridades. Nosotros lo que hemos podido ver en Facua es que rondan los 30 euros. 30 pero euros. Hay balizas más caras, hay balizas más baratas. Como decía, libertad de empresa total y absoluta, cada empresario fija el precio y los márgenes que considera oportuno. Pero bueno, en principio se supone que toda aquella baliza que esté homologada y que esté en este listado, insisto una vez más, es perfectamente válida, por lo cual la marca, el precio y demás serían factores secundarios siempre y cuando esa baliza esté homologada.
Idò, Miquel Àngel Serrano, moltíssimes gràcies. Des d'aquí també volíem fer una mica de pedagogia perquè, evidentment, mos hem d'informar bé, hem de saber què és allò que compram i si volem mirar la pàgina de DGT ho podem fer, però no hem de fer cas tampoc a segons quins missatges. Moltíssimes gràcies i també moltíssimes gràcies a Diego Fanjul també per aclarir-nos aquests altres termes, aquestes altres qüestions que també mos creaven alguns dubtes. A partir de dia primer, tothom amb aquestes balises homologades a dins dels seus vehicles. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10:44, una petita pausa i tot d'una arriba Manu Ruiz, perquè ja sabeu que els dijous parlam amb ell de qüestions referides en els animalons. Fins ara.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Què ha de tenir un Nadal per saber mallorquí? Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. El dia, amb Joana Maroto.
Són les 10:46-47 minuts, ara ja, a recta final d'aquesta segona hora de programa, i ja ho dèiem, els dijous, cada dijous arriba aquest moment de passar consulta amb el nostre veterinari Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, conegut mundialment ja com en Campman. Mundialment, no?
Mundialment.
Tu ara mateix vas a Washington, demanes
DC,
Who is Catman,
a Washington DC,
i tothom diu que és el manescal de la Ribera de Veterinarios. I ja el poden saludar, Manu Ruiz, molt bon dia, com estàs?
Bé, i tu?
Beníssim. Avui volem parlar amb tu d'un tema que està portada de tots els informatius. Normalment parlant dels nostres animals de companyia, però no hem d'oblidar aquest veterinari. Per tant, pots parlar de tot tipus d'animals. I volíem parlar amb tu de la pesta porcina africana. I per encetar precisament aquesta conversa volia demanar-te què és exactament la pesta porcina africana o la pesta porcina i quin virus la causa, per tenir una mica de background, perquè en parlam molt i a vegades no saben què és.
El virus es diu pesta porcina africana, exactament així, i és un virus que afecta en els porcs i també en els porcs senglants i en els porcs, diguéssim,
en general.
Tots, en general.
Porcs i família.
Exactament. La versió salvatge i la versió domèstica, no? I és letal per ells. Però la primera cosa que jo vull dir que és important saber-ho és que no se transmet a l'home, o sigui, és a dir, nosaltres no tenim cap problema amb aquest virus i podem menjar carn o embotits o el que sigui d'aquests animals i no ens passarà res. Vull dir que això és la primera cosa més important a dir, perquè s'ha desatat una mica de psicosis i crec que aquesta data és important a dir.
Mira, si abans ens les balises deien que mos han d'informar pels canals oficials, també ho hem de fer en qüestions referides a la salut, no? Perquè moltes vegades mos creiem qualsevol cosa que surt a xarxes o allà on sigui, i no, hem de saber que hi ha coses que, com aquesta, no han de crear aquesta alarma, no?
Exacte, sí, perquè estan veient per tot. A més, que només ha afectat a porcs...
Senglars.
Exactament, i no tenim a les granges, diguéssim, no tenim un brote d'aquesta malaltia, no? Però és igual, és que fins i tot el problema és pel sector de porc, no és un problema de salut pública, és el que jo volia dir, no? És un problema de bueno, perquè aquesta gent ara no pot prendre ni jamón, ni chorizo, ni res, no? Perquè, clar, estan aturats i els han d'apoyar, no? És el que jo volia dir avui, sobretot.
Clar, i tu deies, no afecten els humans, encara que consumim carn de porc que tingui aquesta pesta porcina africana, a nosaltres no ens passarà res, sí que li passaria a altres porcs. I aquí és on ha intervingut també, ser un humà com sempre, que ens agrada desmuntar-ho tot, que és que moltes vegades anàvem d'excursió, deixàvem un panet tirat. Si aquest panet du cuixot o du, tu deies, xorís, o du salchichó, que està fet de porc, i aquest porc que s'ha infectat amb aquest virus, no tots som els mateixos de crear aquesta cadena.
Exacte.
De és contaminació
això
i de propagació.
És el problema d'aquest virus, que queda latent una carn processada o no, és igual, perquè també te pots fer un bocata de, jo què sé, de lo que sigui, no? De porc en el forn i queda allà, això és el problema. I clar, si ve un porc salvatge i el menja, perquè probablement ho farà, pues ja tenim muntada
la festa. Focus...
Si me permets parèntesis i la frivolitat, se nota molt allò que guanya un veterinari. Jo parlava de panets en salchichó i en Manu Catma se't fa de porc en el forn. És a dir, ell ja directament ja
no,
se fa,
no
ja se fa un
dit...
senyor entrepà.
M'has de perdonar, però has de saber que en el supermercat també hi ha porc enfornat,
sí.
Que a la banda, i que és exactament pagable. Vull dir, no té res a veure el que guanya un veterinari o no, que okay. No és molt. Vull deixar
no,
això superclar.
Cas, m'agrada investigar. Una mica poder adquisitiu dels nostres convidats, però deixant la prioritat de banda, hem d'anar alerta. Sobretot no deixar restes, i més ara, en el problema que tenim a sobre.
Exacte, sí, perquè això ha provocat, ja t'he dit, que una mena de psicosi una mica per tot. Gràcies a Déu, la Unió Europea deixa exportació a regions, no a països, però sí a regions lliures, i gràcies a Déu això està permitint, jo que sé, que Mallorca pugui exportar, si vol, sobrassades, perquè aquí no en tenim, no? O Andalusia, que fa molt de pernil o el que sigui, no?
I més d'una època, Manu, com
clar,
ara, que s'entra aquest Nadal, que aquí més qui manco vol tenir una mica de porcella equilibrada i a taula
sí.
Per poder,
sí,
per poder
sí,
dinar.
Sí, Nadal a Mallorca és el que menjam, o bueno, que nostre el manco, sí. I...
No, en Xisco menja calamars farcits.
També,
no?
Però hi ha gent que menja porcella i, clar, és un problema... perquè molta gent dirà, ah, i enguany menjarem en fos. Allò de menjar porcella, quan en realitat en poden menjar sense aquest tipus de,
sense aquest tipus de problema. Efectivament.
Clar, parlant de l'impacte econòmic que això pot provocar, i te volia demanar, quan se diagnostica un cas sospitós de pesta porcina? Hi ha símptomes? És a dir, la gent que tingui un porc a prop, si passa, me refereixo un porc real.
Clar, perquè parlar, de porcs senglars o salvatges,
sí,
i de porcs comuns...
Sí, perquè els han trobat molts i els
però,
han fet
PCR,
suposo.
O pens que hi ha gent que el té d'animal de companyia, aquests vietnamites, no? També es poden sentir afectats, no? També.
Sí, clar.
I com ho diagnosticau?
En principi, clar, el problema és que per contagiar-te has d'estar en contacte amb la malaltia, no? I un porc que està a casa teva, diguéssim, no? Si el tens tu, en principi és improbable que, que estigui. I a més també hem de saber que... Bueno, i ses paparres també, o sigui que hauríem de fer un tractament, si el tenim a casa nostra, com els cans i les moixos, a fer un tractament contra ses paparres, perquè també el poden transmetre, clar. Si ara el virus s'ha quedat allà on estigui, doncs... Pues, probablement les paparres que estan allà també poden estar infectades.
Clar, perquè les paparres fet... xuclen sang.
Exacte, per això que han fet com un rodal, no?, de 20 quilòmetres, una cosa així, de...
Sí, un perímetre, no?,
per controlar l'epidèmia i a veure si la poden controlar.
Clar, el diagnòstic és una cosa, però no sé si hi ha tractament o vacuna o...
No, això és el problema, és que justament, bueno, la teoria més acceptada de moment, no sé si és veritat o no, i no vull dir que ho sigui, però el Ministeri d'Agricultura és el que està investigant, justament el cep que han trobat en els porcs morts és un cep que es diu Georgia 2007, una cosa així, i justament és aquesta que empleen en els laboratoris justament per investigar vacunes o cures d'això, i justament és aquest que han trobat i justament a vora d'on han aparegut...
Hi ha un laboratori.
Hi ha un laboratori que està fent feina
amb aquesta... Primer s'ha si havia estat cep. Això, una entrapada que algú que havia tirat, i ara d'en això...
I pot ser, i per això que hem de fer consciència d'això també, però en aquest cas sembla més... Bueno, o sigui, la línia d'investigació en aquest moment està més per aquí, perquè pot ser que ha estat un error o un problema d'aquest laboratori que... Bueno, que el virus ha escapat d'allà.
Però evites, com sempre, Ivetra Ràdio fent servei públic, i més aquest programa, que té 12.000 oients diaris, segons ens varen dir ahir en l'estudi general de mitjans, aquesta tercera onada de CGM, volíem fer aquesta pedagogia. Se pot consumir porc, la pesta porcina africana o la pesta porcina de qualsevol tipus no afecta en els éssers humans. I ho diu el nostre manescal. És a dir, per tant, això ja està
certificat. Palabra de Catman.
I la tercera cosa, que hem d'ajudar en el sector que ara mateix ho està passant malament.
Canviem de tema, anem a parlar de coses una mica més agradables, que no siguin virus, arriba Nadal, i volen demanar-te si pels animals i per l'arbre de Nadal, perquè és un tema d'aquests que a vegades provoca cert problemes. Com ho han de fer perquè els nostres animalons no destrossin els regals que tenim sota l'arbre? No els hem de posar sota l'arbre, els hem d'embolicar amb un color que a ells no els agradi,
no,
els hem d'avisar, això no se toca, puça malo. I jo, que no se t'aquí.
Jo, de moment, els guardaria justament dins l'armari, o on sigui, el dia de Nadal, o el dia de...
El dia que arriben els Reis, no?
O el dia dels Reis, cadascú que celebri el que vulgui, o el dia del Cagatió, o el Lorencero, del Pai Basc, o el que sigui.
No, però si ens detenim... Normalment. Imagina que arriba el Pare Nadal.
Sí.
Clar, ens passa ximenea, quin tengui, o si no passa finestra. I deixa regals. Seria un disgust que és de matí... Des 25 mos trobem tot el paper desmuntat i els regals desfets perquè el nostre animaló no ha entès que això no s'havia de tocar. Hi ha manera de prevenir-ho o senzillament...
Per això t'he dit que
hem d'estar
pendents de quan arribi i si tenim un animal o tenir-ho a l'habitació, no? I ja està. I
o tenir l'animal en altres dormint
tot el dia. Exacte, que esperi aixecar-nos i que estiguin els regals allà.
Clar,
o estar pendents i agafar-los i ficar-los dins.
I segon vessant, estimat Manu Catman, hi ha gent que té ca... que l'estima molt, i no sé si està pensant fer-li un regal de Nadal.
Sí, clar, em sembla podem, superbona idea.
Podem humanitzar... No, jo no m'ara torriu, no sé per què, serà perquè són una més a casa.
Jo volia dir-te que
no sé
a vegades més enllà de fer malbé els paquets que tu deies, n'hi ha que també s'enfilen una mica i fan malbé les bolles o el que siga. N'hi ha que no. N'hi ha que no toquen res. Vull dir que també pot passar que siguin...
Seu, que és perfecte, saps?
M'agrada.
A mi me sembla una boníssima idea. De fet, està mirat a Instagram i me surt un munter de regals superxulos, pijames a lloc, que me sembla una cosa espectacular, és a dir, un trajecito pel pescar i tu igual. O sigui, no trobes que això és meravellós? Aixecar-te el dia de Nadal, així, vestits i prendre un cafetet junt... Bueno, és que no, però tu sí, o sigui, me sembla un xocolata caliente o un algo
així. Això no seria humanitzar-lo? Que et se pregunta que te vol Francisco? Penses que no.
Jo, a vegades, quan veig aquestes coses, que penso que el meteorit que sempre anuncien que ha de venir cap a la Terra, que escolta, que vengui. És a dir, perquè despertar-te un dematí i trobar-te... Jo, ja que tota la família se vesteix igual, a mi ja amb humans me fa molta mania. És a dir, perquè penso que
Però escolta, Xisco, és que escà també, perquè també forma part de sa família.
Sí, sí, però...
Ara ja ho has dit, ara ja ho has dit.
Evidentment, no, però que entre humans, que s'abasteixen igual per Nadal i pengen aquestes fotos, a mi me fa molta mania, ja si afegeixes escà, vestit en el mateix estampat que sa gent que habita aquella casa, per mi això seria una red flag.
Que això no és tertúlia.
Per no anar a viure a
ningú. Això no és tertúlia de les 9 des de matí.
No, no és tertúlia. Perdona, això ho parlàvem amb Manescal, parlant de temes de cans.
Bé, se poden fer. El Manescal mos dona permís per fer qualque regalat.
Forma part de sa família i clar que sí.
No, perquè hi ha gent que els poden regalar qualque mossegador.
Una llepadia.
Si tens un moix, un d'aquests...
Una canyeta d'aquesta per jugar amb la mata.
I s'agratin.
Mira, i també és temps, no?, de promoure, ja que hi ha molta gent que vol fer regalets, que no hagi regalets d'aquests animalets, no?, que siguin adopcions, sempre, i mira, tenim una d'adopció, no?,
en aquest moment. Però que bé presentes, Joana Maroto, i que bé files. Ja el tenim en pantalla, tenim un moixet amb bigotes, per la gent de Ràdio Dir-vos, que és un moixet d'un any i mig, moníssim, blanc i negre, que fa una adoptera bestial, mai més ben dit.
Que té un bigotis ben llarg.
Exactament, sí. Per això li deu un vaporat bigotes a sa canera de Sonreus, com recordem cada setmana, els animals s'adopten, no se compren, i en bigotes està esperant una llar on poder ser feliç i sobretot poder regalar companyia i felicitat. Si voleu saber què heu de fer perquè en bigotes vengui a vostre, com vos recordem cada setmana, només vos heu en contacte amb sa canera de Sonreus i ells vos en donaran totes les tresques. En bigotes cerca una casa. I per Nadal, Joana Maroto, Manu Catman, tot és possible. Per tant,
tot és possible.
Ja ho sabeu.
Altres ja teniu plantat l'arbre i... Sí, i el Belén, Xisco, tu...
Jo encara no, perquè aquest pont ha estat, estat de viatge.
Tens excusa, perquè exacte, el pont no hi eres.
Però ara mos hi posarem.
Aquest cap de setmana.
Oh, no, perquè no som molt d'arbre. Crec que només posaré naixement.
Només és naixement. Petitó.
Una cosa discreta.
En Manu té pinta de tenir arbre, tenir naixement, sí, i tenir llumets i decoració. Sí. Té més esperit Nadal que tu.
En Manu fa pinta de tenir una habitació de Nadal. Jo estic convençut que si va a casa seva deu tenir una habitació forrada de colors.
Ho hem de deixar aquí, donar-me, passar-me el relleu a la televisió, els nostres companys de l'Arenam i nosaltres quedem aquí a la ràdio amb moltes més qüestions, molt més temes, molt més protagonistes. Manu, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Amb moltes més qüestions també, com cada dijous. Res, fem una petita aturada i tot d'una tornem aquí. Ara us deixem amb els companys de l'Arenam a la tele.